la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels ocells, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui parlarem amb el Juan Carlos San José, responsable del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i escoltareu també, per acabar, un fragment de l'encíclica del Papa Francesc. I tot plegat amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, un programa dirigit i produït per ONG ADA. Comencem amb les notícies i comencem amb un informe d'avaluació del canvi climàtic molt preocupant. El primer informe d'avaluació de la Mediterrània, elaborat pels experts mediterranis en canvis climàtics i ambientals, presenta una síntesi del coneixement actual per donar suport a les polítiques de desenvolupament sostenible. L'informe, fet a partir d'evidències científiques, tracta el canvi climàtic en diversos aspectes. El document assenyala que a la conca mediterrània el clima està canviant de forma molt més ràpida que a nivell mundial. En concret, les temperatures mitjanes anuals a la Terra i al mar són un grau i mig més altes que a l'època preindustrial i es preveu que augmentin encara entre 3,8 i 6,5 graus d'aquí al 2100, en el cas de seguir amb un escenari d'alta concentració de gasos d'efecte hivernacle. Es calcula també que les aigües profundes del Mediterrani seran les que més s'escalfaran de tots els mars i els oceans i augmentaran així mateix el seu nivell d'acidesa. I per últim, com si no en tinguéssim prou, el nivell del mar ja ha augmentat 6 centímetres en els darrers 20 anys i es considera molt probable que aquesta tendència s'acceleri. Es preveu concretament un increment d'entre 43 i 84 centímetres fins l'any 2100 i fins a un metre en el cas que la capa de gel de l'Antàrtida es desestabilitzi encara més. En total, un futur prou preocupant. I es demana protecció pel llop pel fet d'estar amenaçat d'extinció. Les entitats ecologistes en acció, Signatus, GPEC Ecologistes de Catalunya, Lobo Aragón, Depana i ONG ADA han tornat a demanar a la Generalitat que inclogui el llop en el catàleg d'espècies amenaçades d'extinció. Recorden que la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural va acordar el passat 4 de febrer la inclusió del llop a la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial sense cap excepció. Al setembre del 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat va posar a exposició pública el projecte de decret del catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada, amb una proposta que incorporava un canvi de criteri en relació al llop. Des de l'any 2010, el llop ibèric figurava com una espècie en perill d'extinció. Doncs bé, a la proposta del 2020 se'l va considerar extingit com a reproductor, malgrat que la seva situació no ha variat substancialment al llarg de la darrera dècada. Per aquest motiu, les 6 entitats van presentar diverses al·legacions perquè el llop fos inclòs com a espècie amenaçada d'extinció. Aquesta catalogació obligaria la Generalitat a elaborar un pla de protecció i de recuperació del llop a Catalunya per tal de retornar els equilibris ecològics a la fauna forestal, especialment d'ungulats. Doncs a data d'avui, llevat d'error o omissió, no s'ha rebut resposta oficial del departament a les al·legacions presentades. Tot sembla indicar que el conseller ha decidit excloure el llop de l'annex d'espècies amenaçades a causa de les conegudes pressions del lobby caçador i també de determinats sectors del món rural. Això es contradiu amb el criteri científic que destaca els enormes beneficis ecològics i socials que representa la recuperació del llop a Catalunya. Actualment segueixen havent-hi alguns exemplars solitaris de llop vinguts a través dels Pirineus des de les poblacions italo-franceses. La seva reproducció no està demostrada, ja que no s'ha fet cap estudi específic sobre l'estat d'aquesta espècie a Catalunya durant els darrers anys. I acabem l'associació Casal El Blauet de Girona en defensa dels invertebrats. Els nens del casal El Blauet de l'Associació Naturalistes de Girona han penjat diversos cartells a la vall de Sant Daniel, ubicada a l'est de la ciutat, on adverteixen de la presència de salamandres i d'altres amfibis en aquesta zona. La iniciativa s'ha impulsat per tal d'informar de l'impacte negatiu que té per a aquests animals la circulació per l'indret amb bicicleta, cotxe o qualsevol altre vehicle a determinades hores. Els cartells s'han col·locat als punts on s'han detectat més atropellaments. Uns rètols que demanen també que en dies de pluja i als vespres de tardor i de primavera, que és quan aquests animalons acostumen a sortir dels seus amagatalls, s'extremin les precaucions al passejar. Membres del casal també han presentat una instància a l'Ajuntament on proposen solucions i mesures correctores per aturar la degradació de l'hàbitat que pateix la vall de Sant Daniel i la mortalitat d'aquests animals. Felicitem els infants del casal El Blauet de l'Associació Naturalistes de Girona per la seva iniciativa i interès envers la natura i els animals i pel seu gest de demanar a l'administració que prengui les mesures adients i necessàries per tal de revertir la situació.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els ossos polars, quan són adults, poden arribar a pesar quasi 1.000 quilos, però quan neixen són tan petits que només pesen 700 grams i mesuren 30 centímetres? Però creixen tan ràpidament que als 5 mesos ja poden acompanyar la seva mare, que fins als 2 anys els continuarà protegint. Els ossos polars són descendents de l'os bru i només habiten en l'hemisferi nord del planeta. Malgrat semblar que són blancs, en realitat la seva pell és de color negre i es troba envoltada per milers de pèls transparents plens d'aire que atrauen la llum del sol per augmentar la seva escalfor i mantenir la temperatura del cos. Passen una gran part del seu temps dins l'aigua i són excel·lents nedadors que poden arribar a recórrer fins a 100 quilòmetres de distància. Quan es capbussen, tanquen el seu nas i poden romandre fins a més de 2 minuts sota l'aigua. Si es cansen de nedar, descansen flotant sobre la superfície. La seva protecció de greix, que pot arribar als 11 centímetres, els protegeix de la fredor de les aigües. Es troben identificats 19 tipus d'ossos polars, 5 dels quals estan disminuint de forma dramàtica. S'estima que actualment la població total d'ossos polars no supera els 25.000 exemplars. Malgrat els esforços per conservar un dels animals més emblemàtics de la natura, donades les greus amenaces que pateixen degut l'escalfament, la contaminació i la caça il·legal, els ossos polars tenen poques possibilitats de futur en el nostre planeta.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Estic quina marxa, eh?
Sí, sí.
I en canvi em sembla que no és de dia, diria, eh?
No, no, això ho podem sentir de nit a la primavera, a partir del maig, més o menys, i realment no sembla un ocell. Això et diuen que és un ocell i, bueno, al primer moment sembla, no sé, algú que estigui donant cops amb un martell en algun lloc o... no sé, no sembla un ocell. I això és un siboc. El siboc és de la família dels enganyapastors. En una altra píndola d'aquestes vam sentir l'enganyapastors, que és com un motor, que tampoc sembla un ocell. Sembla ser això, que als enganyapastors els hi agrada fer sorolls raros. Doncs el siboc és això, aquest ocell nocturn, això ho sentirem de nit, a les nits d'estiu. És un ocell amb una visió nocturna extraordinària, és capaç de veure-hi amb molt poca llum, en una situació de... Sempre els ocells nocturns una mica de llum necessiten, o sigui, no són capaços de veure...
En la foscor total.
En la foscor total no poden veure. Però aquest amb molt poca llum i és capaç de tindre una visió molt bona. I s'alimenta d'invertebrats voladors, grossets, és a dir, sobretot papallones d'aquestes nocturnes, això que en diuen arnes, i altres invertebrats d'aquests volant, també certs escarabats, també que volen. Alguna vegada potser haureu vist de nit en algun fanal, doncs un ocell que va pum-pum agafant i capturant les arnes juntament amb ratpenats. Els ratpenats també ho fan, això. Llavors, si veieu algun ocell, serà o un siboc o un enganyapastors que estan allà en el restaurant d'aquell fanal. Però té una característica molt interessant que a mi absolutament em fascina. Possiblement podria dir que és el meu ocell preferit per aquesta raó, i és perquè té un camuflatge extraordinari. Es camufla perfectament. Durant el dia està al terra o a una branca estirat i no el veus. Estàs a... no exagero, a un pam de l'ocell i no el veus. Està ell allà estirat al terra, o bé descansant, o bé està covant els ous, o bé cobrint els polls i protegint-los, no? Això sí, mira, en el meu blog, que si poseu Abel Julien ocells al Google, doncs ja us surt.
Abel Julien, eh?
Sí, exacte, Abel Julien ocells, i us porta directe allà, i en el camp de cerca poseu siboc, la típica lupa que hi ha, poseu siboc. I veureu un vídeo que vaig fer d'un display de distracció d'una femella que estava, en aquell moment hi havia polls ja, i els estava cobrint, en el que m'acosto a menys d'un pam de l'ocell, i llavors, pum, surt volant, però fa una cosa que fan algunes altres espècies també, i és fer-se el ferit. Es comença a tirar pel terra, fa una actuació extraordinària, digna d'un Òscar, fent veure que està ferit, es va arrossegant per allà pel terra com si tingués una ala trencada, i es va allunyant del niu, i tu, el depredador, no, doncs vas darrere d'aquell bitxo a veure què és, i llavors quan ja considera que estàs prou lluny del niu, pum, agafa i surt volant tranquil·lament, sense cap problema, i llavors ja t'ha allunyat del niu.
Prodigiós, eh? Un actor magnífic.
Extraordinari.
Escoltem, doncs, el cant d'aquest ocell actor i ocell nocturn, el siboc. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Vaig adquirir un LP del Frank Sinatra. Ja sabeu que finalment han tornat els LPs amb una presentació acuradíssima i tècnicament rejuvenits. És per això que he pensat que tractant-se d'un personatge al que li deien la veu i que va liderar el mig segle passat, em permetria tornar a escoltar-lo, doncs era únic i irrepetible. Escolteu You Make Me Feel So Young, Pennies from Heaven i Love Is Here to Stay.
You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Thank you.
package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. It's very clear our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. Telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long way. Time the Rockies may crumble and Gibraltar it may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
Tornem després d'aquests instants musicals, sempre relaxants, de la mà del Manel Casas. Som la veu dels animals i la natura. Som la gent d'ONG ADA i som al temps de l'entrevista. Una petita pausa per parlar-vos, no pausa del programa, sinó pausa més relaxant per parlar-vos en profunditat sobre un dels molts temes que tenim candents en aquest cas. Un repàs, com fem també i com hem fet durant aquesta temporada, a la situació que viuen molts centres d'animals de companyia, moltes protectores que estan en aquesta situació també difícil per la situació de crisi actual. I per això volem parlar avui del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa i en primer lloc saludem el seu responsable, que és el Juan Carlos San José. Juan Carlos, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com dic, és un centre que està situat a la ciutat de Terrassa, bé, una mica als afores, en concret al camí de Can Cuniller, entre Terrassa, Sant Quirze i Sabadell, perquè us en feu una idea, i és un centre que gestiona tant el municipi de Terrassa com també el municipi de Matadepera. I bé, l'Ajuntament el va crear l'any 2003, des del 2007 s'incorpora també el criteri d'eutanàsia zero i segueix prestant els serveis de sempre, els serveis de recollida, d'adopció, de retorn al seu propietari i totes aquestes tasques que són tan i tan i tan importants. En primer lloc, i és obligat, com us ha afectat la situació d'enguany, Juan Carlos?
Bueno, pues como supongo que a la mayoría de centros, ¿no? Se ha hecho un tanto complejo. Nos vino a todos así un poco de sopetón y adaptar procedimientos y protocolos a las necesidades actuales, tanto para cubrir las necesidades del personal, de las personas que vienen a adoptar o a recuperar sus animales, como de los propios animales del centro, que puedan tener todas sus necesidades cubiertas.
Aquestes necessitats han estat cobertes, han pogut ser cobertes, malgrat la situació, o no?
Sí. Eso siempre. El garantizar de las necesidades de los animales siempre hay que cubrirlas. Se cubren los 365 días del año, a veces pues con más dificultades que otras, pero bueno, sí, siempre s'han cubierto.
No sé si teniu alguna estadística, ho dic perquè d'altres municipis, evidentment, hi són, aquestes dades d'adopcions, aquestes dades també d'abandonaments, i en el vostre cas, si dins de la ciutat de Terrassa o també del municipi de Matadepera, que també gestioneu, doncs heu pogut fer un balanç d'aquest any 2020, de si n'hi ha algun més, menys, o com ha anat una mica la cosa.
Bueno, son números similares al año pasado. Sí que es verdad que cierto es que el tema de las adopciones han bajado un poco, también por los meses de confinamiento, que ha sido un tanto más complejo. También influirá, depende del perfil de animal que tengamos en los centros de acogida. Sí que es verdad que, bueno, que el perfil de animal que ahora mismo tenemos es un perro de unas características más especiales, ¿no? En su mayoría son GPP. Que también puede ser adoptado por cualquier ciudadano que cumpla los requisitos, y sí que es verdad que perros de tamaño pequeñito, y esto es lo que me van saliendo, y apenas en nuestra web aparecerán, porque es ponerlo y al día siguiente se van en adopción.
Val, per tant, són bones notícies. D'alguna manera, aquest GPP, al que feia referència, és aquesta catalogació de gossos potencialment perillosos, no? Vosaltres també feu una tasca evident en aquest sentit. Explica'ns-la una mica. Ho dic perquè també la gent pugui tenir present què vol dir això i de quina manera es pot adoptar de manera segura, tant per la persona com per l'animal, aquest tipus d'espècies o de gossos, d'individus.
Bueno, digamos que el grupo de animales GPP, ya lo sabemos todos, que pertenece y se han catalogado, a lo mejor no está tan bien hecha como lo que deseamos, ¿no? Y nos gustaría que a la larga se pudiera modificar y adaptar a las necesidades actuales, ¿no? Porque hay animales que son adorables, buenos, y lo único que tienen que cumplir las personas que lo quieran adoptar una serie de requisitos, ¿no? Lo que nos marca en este caso la ley, tendrán que pasar un psicotécnico, el certificado de penales, el seguro de responsabilidad civil, y esto condiciona. Aparte de esto, claro, las personas que lo quieren adquirir tienen que ser mayor de edad, por lo tanto, si nosotros también queremos adquirir un perro para toda la familia y para los niños, pues nos vemos en esa dificultad, ¿no? Que el niño no lo podrá sacar a pasear al parque, porque claro, tendrá que ser siempre acompañado de un mayor, y esto dificulta un poco, y considero que no es justo para el animal.
Com es pot canviar, és a dir, aquesta catalogació que existeix, i existeix per diverses races en concret, per exemple, els Dobermans, el Dog Argentí, els Mastins, els Pitbulls, etc, etc, depèn de quines races, però és clar, catalogar-les directament com a aquest GPP, que és una mica ofensiu, diguem-ne al principi, no? Potencialment perilloses, com es pot canviar això quan hi ha una espècie catalogada així?
Tienen que ser entre todas las administraciones públicas e intentar todos ir a una y, bueno, y hacer diferentes tipos de propuestas, y si hay algunas necesidades que tengamos que cubrir, pues cubrirlas desde las propias administraciones, ¿no? Y valorar un poco lo que está repercutiendo todo esto de la ley de los perros PPP.
Després parlarem també de la tasca de difusió que feu, que us encarregueu de fer, també molt valuós a les escoles, però ja que estàvem amb aquestes afectacions, també no sé si a nivell de voluntaris, si també a nivell de gent que hagi pogut venir al centre s'ha notat o no s'ha notat aquest any, des del mes de març, que vivim aquesta situació tots plegats especial.
Pues la verdad es que sí, porque ha sido muy duro para todos, porque el CAT, aparte, teníamos un promedio de 15 entidades que realizarán semanalmente actividades en el CAT, o sea, 15 entidades que venían. Y ahora actualmente solo hay una, que es la de voluntarios, ¿vale? Y el número de voluntarios se han tenido que reducir para poder cubrir tanto las necesidades de los animales como para poder cubrir su seguridad, ¿no?, por el tema del COVID. Y entonces, pues bueno, se van haciendo grupos reducidos, tienen sus horas de entrada, sus horas de salida, intentar respetar las distancias de seguridad. Y todo esto ha afectado mucho, sobre todo también a esas entidades que de momento aún no se les puede dar ese servicio, ¿no?, de que puedan venir aquí para poder disfrutar y pasear con los animales del CAP.
Està claríssim, i no sé quines altres mesures també heu pogut adoptar, ho dic perquè segurament, i em sembla que també heu adoptat el mètode de cita prèvia perquè les persones puguin venir directament, i també el mètode d'adopció a través del correu electrònic, no? Fer-vos-ho saber a través de correu electrònic, i a partir d'aquí doncs, ens fan una mica els tràmits a distància fins al pas definitiu, que és l'adopció definitiva. És així, oi?
Sí, sí, sí. Antes se podían dirigir siempre que el centro estuviera abierto a diferentes horas aquí al centro, y ahora hemos tenido que poner pues una serie de pautas y procedimientos para poder cumplir. Como bien decíais, es ahora mismo pues es solicitar cita previa, los animales los pueden ver, salen en la web y luego también salen en las redes sociales, y a partir de aquí las personas pueden solicitar cita para ver unos animales. Entonces vienen aquí, te dicen los animales que han solicitado ver, nosotros los sacamos a los patios, cuando antes se hacía una visita interna por las instalaciones, los podían visitar, y ahora se los sacamos a los patios para que puedan interactuar con los animales. Sí. La verdad es que se ha vuelto como un poco frío, ¿no? Se ha perdido, pero bueno, dentro de todo intentamos cubrir todas esas necesidades que la sociedad requiere.
Uh-huh. No ha anat millor, ho dic perquè altres centres en aquest sentit, aquest mètode de cita prèvia els ha permès, doncs, potser regular una mica millor l'afluència, i per tant fins i tot els ha anat millor. En el vostre cas, doncs, dius que es perd una mica aquesta essència.
Sí, porque anteriormente lo que pasaba es que las personas a veces se acercaban, venían, y ahora si no es con cita previa, a no ser que tengas un hueco, en alguna ocasión lo hemos colado, ¿no? Pero sí que es verdad que con cita previa, por un lado, va mejor porque lo tienes todo más pautado, pero también como que es muy muy frío, ¿no? Parece que vayas como si fueras al médico a pedir cita, día, hora, para poder, no sé, y se nos hace un tanto complejo.
Com si tinguessis hora al dentista, però bé, sí. El cas és que segueixi l'activitat, de moment pot seguir d'aquesta manera, doncs és la via per seguir, i així ho fa aquesta associació, com dic, el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa. Estem parlant amb el Juan Carlos San José i esteu escoltant Ràdio Estel i aquest programa que és La Veu dels Animals i la Natura, dirigit per ONG ADA. Juan Carlos, a banda de tota aquesta problemàtica d'enguany, vosaltres col·laboreu amb diverses entitats, com has dit, i en primer lloc també a la protecció de les colònies, en el control de les colònies dels gats, sí, de carrer, i ho feu directament amb l'associació ProGat, en aquest cas ProGat de Terrassa. És una col·laboració que ja porteu fa temps i bàsicament es dedica a això, no? A fer un control i seguiment.
Pues sí, porque nos centramos también mucho en el tema de los perros, y para que nos hagamos una idea, más o menos el año pasado de la ocupación del CAT de la entrada de animales, el 60% aproximadamente fueron gatos. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, el trabajar con los gatos de colonia o gatos urbanos es un tanto complejo, porque en ocasiones te entran gatos que parece que son mansos, tardan de adaptarse, y bueno, es un trabajo que lleva muchos años, va dando su fruto, pero no el esperado, ¿no? Siempre, yo creo que aquellas personas que quieren dejar los animales en ocasiones los dejan en las propias colonias porque saben que los van a alimentar, ¿no? Y esto es un error. Un gato manso no puede ir a una colonia, ¿vale? Porque, bueno, puede ser bastante vulnerable y es complejo. Entonces, lo ideal es dirigirse, pues, a los municipios, a los centros, exponer el caso, intentar entre todos buscar una solución.
Val. Dius això, no? D'entrada aquest fet, i també que la situació, tot i aquests anys de dedicació, no és òptima, tot i que l'associació ProGat evidentment defensa aquesta vida en llibertat dels gats, que tot i ser animals domèstics provenen de la natura, igual que els gossos, i per tant provenen del seu estat salvatge. Vosaltres què defenseu en aquest sentit com a mesura de gestió de les colònies, o com es pot millorar?
Bueno, en primer lugar es que la asociación se vaya concienciando, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor no a todo el mundo le gustaría tener tener esos gatos en la vía pública, ¿no? Sí que es verdad que si los gatos pudieran estar en casa, mucho mejor, pero no todos los gatos se van a adaptar. Tenemos que diferenciar que es muy, 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 muy diferente, ¿vale?, lo que son los felinos a los caninos. O sea, en muchos aspectos, en el tema de convivencia, y a veces eso nos cuesta un poco adaptarlo a la realidad. Entonces a veces dicen, mira, es que yo el gato en la colonia lo voy acariciando, lo cojo, y luego a lo mejor lo quieren adaptar a una vivienda, el gato se estresa, se deprime, deja de comer, y todo hay que hacerlo pausadamente. O cuando tienes que ubicar un gato que ha aparecido en una colonia, pues el capturarlo, sobre todo cuando son gatos mansos y hay gatos territoriales, te cuesta bastante de poderlos recoger, ¿no? Para luego poderlos explorar, poderlos esterilizar y poderlos devolver en el caso que se tenga que devolver o que puedan pasar al programa de adopción. Yo haría un llamamiento para que las personas se conciencien, sobre todo respeten, ¿vale?, a esas personas que día a día están alimentándose esas colonias, ¿no? Y en el caso que tengan algún tipo de queja o crean que se pueden mejorar, pues hacerlos llegar a las propias administraciones para que entre todos podamos sumar.
Des d'aquest punt de vista, és molt necessària la conscienciació. I vosaltres també la feu a diferents escoles, tinc entès, i no sé des de quins altres àmbits, i si en aquesta evolució has pogut veure que us fan cas, cosa important. És a dir, que ha augmentat aquesta consciència, que bàsicament és el respecte cap als animals i, per tant, també doncs, bé, a no fer aquestes, aquests actes absolutament denunciables com és un abandonament.
Sí, nosotros lo hemos, como bien decís, se nota este aumento de que las personas cada vez son más sensibles, bueno, empatizan mucho más con el tema de los animales, con el tema de los perros, los gatos, y lo notas, sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor nos gustaría que fuera todo mucho más rápido, pero bueno, todo tiene un proceso y lo que sembremos hoy lo recogeremos en un futuro, ¿no? Y esperemos que lo que se recoja sean opiniones muy optimistas y positivas.
També col·laboreu, que és un programa social amb el Departament de Justícia, en aquest cas, amb diverses entitats penitenciàries o persones que tenen imposada alguna mesura penal, alguna pena, doncs perquè també puguin fer de voluntaris amb vosaltres o fer tasques dins del centre. I això, no sé si aquest any també ha quedat aturat o no.
Pues ahora mismo, por desgracia, ha quedado parado. Tenemos a lo mejor alguno que va realizando algunas cosas muy puntuales o tareas de mantenimiento, pero la verdad es que la afluencia que teníamos con anterioridad pues se ha tenido que reducir. Y entonces, pues bueno, me sabe mal porque ojalá le pudiéramos dar, ¿no? Siempre pensamos y nos acordamos, y sobre todo por las tardes, que hoy, por ejemplo, un viernes, pues tenían muchas entidades aquí, venían los de FUPAR, PRODI, muchísimas entidades. Y eso, pues quieras que no, pues lo notamos y lo echamos mucho en falta todo esto, la colaboración ciudadana y todos los temas sociales, ¿no? Que para eso considero que también están los centros, para poder ayudar a todo el mundo, directo o indirectamente, y el que se va a beneficiar al final también es el animal.
Igual que també teníeu aquestes activitats també amb entitats destinades a l'assistència de persones amb discapacitats, per exemple, no? Amb assistència, amb un monitor també que entraven al centre i també feien activitats amb els animals, com exercicis o passejades, etc. No?
Sí, por eso es lo que comentábamos, ¿no? Que se echa mucho de menos a todas estas entidades que en total sumaban casi entre 15 y 16, dependiendo, que pasaban prácticamente semanalmente por el centro y se les echa mucho. O sea, yo me acuerdo mucho de los usuarios, sí. Y ellos acordarán mucho de los animales. De hecho, hay usuarios y entidades que aún nos siguen preguntando por animales que, por suerte, ya se han ido adoptados, ¿no? Y ya tenemos ganas de que se pueda, dentro de todo, volver a esta otra vez a recuperar esa rutina, que puedan venir todas estas personas y entidades a compartir estos momentos aquí en el CAP de Terrassa.
No sé si penseu, i ja per anar acabant, Juan Carlos, però no sé si penseu també en potenciar una mica aquestes activitats, ho dic des del punt de vista de respecte mutu, com a paradigma de respecte mutu, que ho són, no? Perquè a més és un benefici, en aquest cas per les persones, com sempre, eh? En aquest cas per les persones doncs, amb discapacitat o que estan tancades, recloses o amb alguna pena imputada, i també per l'animal, no? Que estableix un vincle amb aquestes persones. Per tant, suposo que també considereu bàsica aquesta tasca, com has dit, y no sé si penseu también poder potenciarla una mica més.
Bueno, sí, cuando nos lo permita todo esto.
Sí, esclar, evidentment, sí, sí.
Cuando nos lo permitan, tenemos ganas de poderlo recuperar, poderlo potenciar y entre todos sumar, ¿no? Y que, bueno, pues aquellos centros que quieran seguir la dinámica que tenía el CAT en esto, con todas estas entidades, poderles dar nuestro punto de vista. Y bueno, tenemos que dedicarle todos tiempo, pero luego es muy, muy gratificante, porque cuando ves que esa persona que lo está paseando con la sonrisa, el animal tan tranquilo paseando, pues yo creo que con eso no hay precio. Eso, lo mejor después de todo eso sería que el animal se pudiera ir adoptado, ¿no? Pues hay familias que han venido a adoptar animales, ¿vale? Porque los usuarios lo conocían y eso es muy gratificante.
I després, evidentment, feu tot aquest seguiment, que també podeu seguir a través de la pàgina web, a través de les xarxes socials del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa, de tots aquests animals que han estat adoptats, gossos, gats, fures, encara que n'hi hagi menys, però també és l'àmbit, diguem-ne. Deixo aquests telèfons de contacte perquè us pugueu posar en contacte amb el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics, el telèfon, si no em corregeixes, Juan Carlos, 937275059, aquest seria el telèfon, 937275059, o a través del correu electrònic, que crec que és el general, que és catc, és a dir, caadc@terrassa.cat, caadc@terrassa.cat. I per últim, Juan José, i per acabar, no sé si hi ha alguna mancança especial, alguna crida especial que vulguis fer, especialment aquest any que ha estat tan complicat.
Bueno, en primer lugar, que aquellas personas que quieran adquirir un animal, que se conciencien, ¿no? De que, bueno, que los centros de acogida estamos como referentes para que las personas se puedan acercar a cualquier centro para poder adquirir un animal, que por desgracia pues tenemos muchos perros que son GPP y que desean estar en estas casas, ¿vale? Y cualquier adopción es buena, o sea, sí que es verdad pues que nos gustaría que pudieran llevarse aquellos animales que más tiempo llevan en el centro, ¿no? Y es que tampoco te podría decir de uno sí y otro no, ¿no? Ojalá todos se pudieran ir y que se fueran frenando el tema de las entradas de los animales en los centros de acogida.
Claríssim, en qualsevol cas, aquest missatge, sobretot de respecte, de conscienciació i de... no abandoneu els animals, és a dir, tingueu-ne respecte, tingueu-ne cura i podeu seguir també a la tasca d'aquest centre i us en podeu informar. Moltes gràcies, Juan Carlos San José, per haver intervingut al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa, al camí de Can Coniller, número 30, entre Terrassa, Sant Quirze i Sabadell. Ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la labor que feu.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Escoltàvem el Frank Sinatra amb un nou LP acompanyat per una big band baix la batuta del Nelson Riddle. Crec que val la pena tenir-los present. Aquest disc, el 1956, va encapçalar el Billboard estadounidense durant 5 setmanes i es va aguantar apareguent en la llista de famosos 120 setmanes més. Pels mitjans d'aquell temps, aquesta trobada de Needle i Sinatra fou unànimament reconeguda. És per això que encara poder en aquests moments reviure uns tracks tan especials crec que té que ser per tots nosaltres una veritable satisfacció. Us passo I Got You Under My Skin, del Cole Porter, i All the Devil Moon. Fins a la propera, com sempre, si Déu vol.
I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. Me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside.
cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eye. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. How it blinds me with love.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Julia Roberts amb els animals i la natura. Julia Roberts, actriu nord-americana de cinema i televisió, guanyadora d'un premi Òscar a la millor actriu, coneguda en el món cinematogràfic com la Nòvia d'Amèrica, compromesa en diverses causes socials, va ser anomenada ambaixadora de bona voluntat d'UNICEF. La situació mediambiental també forma part de les seves preocupacions, participant sobretot en promocionar l'ús de combustibles renovables. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.